Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
La majoria sindical de l'educació pública convoquem un cicle de vagues durant un mes entre maig i juny.
Doncs ja les tenim aquí. Després de les amenaces i de l'enquesta entre els docents, ja sabem quines són les properes jornades de mobilització al sector de l'educació. 18 en un mes, del 6 de maig al 5 de juny, però no totes a tot arreu i per tots els cursos. Els dies claus són 3. El 12 de maig, el 27 de maig i el 5 de juny són els dies que s'ha convocat vaga a tot Catalunya, amb manifestacions unitàries el primer i l'últim dia, el 12 de maig i el 5 de juny. Els altres dies, les aturades seran territorials, com ja van fer a mitjans de març, agrupades per comarques. Hi haurà dos dies de vaga també a l'educació de 0 a 3 anys, és a dir, a les escoles Bressol, el 7 i el 20 de maig. Una nova maniobra que fan els representants de mestres i professors per forçar el govern a negociar.
Després d'un mes on vam treure 100.000 persones al carrer, no hi ha hagut cap resposta, però cap ni una, a les nostres demandes. Per tant, tenim un govern enrocat que no escolta.
I si el govern no torna a seure's amb els sindicats més representatius, el conflicte s'acabarà d'estendre com un atac a d'oli i esquitxarà altres actors. Les cases de colònies ja van aixecar la mà davant la possibilitat que s'anulin les sortides de cara al curs vinent. Ara ho fan els que es dediquen al transport escolar.
Més d'un 80% de les nostres empreses es veuen afectades en un mes d'un 50% de la seva facturació.
Per això demanen diàleg entre les dues parts i celeritat per resoldre el conflicte i evitar aquests efectes col·laterals. Per ara, la portaveu del govern ja ha dit, acaba de dir-ho, de fet, que no tenen cap intenció de renegociar.
Catalunya al dia.
Avui és 28 d'abril, avui fa un any de la gran apagada que va deixar les fosques tota la península Ibèrica. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Un any després no està encara del tot clar per què va caure tot el sistema elèctric, què va provocar la sobretensió que va saturar la xarxa, ni tampoc qui en van ser els responsables. Ens fixarem en què han fet les principals infraestructures implicades per evitar que això torni a passar.
S'ha vist potencial de millora en l'aspecte de comunicació i per això s'està treballant en sistemes de comunicació via satèl·lit.
És la directora de la Patronal d'Empreses Químiques de Tarragona i és que el complex de Tarragona va ser un dels més perjudicats en pèrdues milionàries i emissions contaminants.
I durant aquest any el que s'ha fet també és obrir expedients sancionadors a una seixantena de plantes i grans productors d'energia per la mala praxi ja prèvia a l'apagada.
Una d'elles, la central nuclear d'Ascó.
També us parlarem de la conseqüència del rècord de calor registrat aquest mes d'abril a Ponent. S'avança la campanya de recollida de la fruita.
I cada vegada és més freqüent.
Sí que el que hem observat que en els últims 10 anys, al voltant de 10 dies, 12 dies, respecte a l'any 2015-2016, sí que hi ha aquest adelantament de dates.
I a més de la fruita, també parlarem de cereals. El Pallars estudia com es pot recuperar varietats antigues com l'espelta petita.
És el primer cereal que va cultivar els humans. És molt antic i realment funciona. Amb molt poca cosa es fa. Surt més a compte. I no depens tant de comprar coses a fora.
Busquen aconseguir més valor afegit per poder produir una farina de qualitat més natural i de proximitat.
Mirem cap a les carreteres. Cap incidència a aquesta hora. Equip Viari, Txell Garriga.
Molt bon dia, Estel. Doncs, en general, ara mateix, sense gaires problemes per circular, tenim un parell de vehicles avariats. Una a la C25 a Manresa, direcció Vic, que talla un carril. També una avaria. Està tallada la sortida de Martorell cap a la B224 amb Esquefa. I sí que veiem intensitat per obres a la P7 a Gelida cap a Vilafranca del Penedès i alguns trams a les rondes, però no ens consten incidències en cap punt.
I pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
Bon dia, doncs una tarda que ens espera amb algun ruixat que pot caure cap a la zona del Pirineu, però menys intensos i extensos que els que vam tenir ahir. A la resta, una tarda de sol amb alguns núvols prims i repetint aquest ambient suau, moltes màximes ubicades entre els 20 i 25 graus. Potser arribem cap als 27 o 28, tant al Pla de Lleida com a l'interior de l'Alt Empordà, tot plegat amb aquest ambient calitjós per l'entrada de pols en suspensió sahariana. A l'espera de més ruixats que arribarien ja la tarda de dijous, atenció, tornen les tempestes puntualment fortes.
I puntualment a la 1:54 arribaran també els esports. Au del Serra, bon dia.
Bon dia.
Què explicarem avui?
Doncs que l'Espanyol continua sense saber el que és guanyar aquest 2026 després d'empatar i amb el Llevant. Els blanquiblaus sumen ja 16 partits consecutius sense victòria i ara tenen 5 punts de marge sobre les places de descens a 5 jornades per acabar la Lliga. El bàsquet Girona ha fet oficial fa uns minuts la renovació del capità Sergi Martínez per dues temporades més fins al juny del 2026. 2028. Mentrestant, la plantilla del Pons Lleida va celebrar ahir a la tarda pels carrers de la ciutat el títol de la Europe Cup d'hoquei patins aconseguit la setmana passada. I el Reus Ganxets fa un balanç positiu de la tercera posició aconseguida a la Europe Cup femenina de tenis taula al club reusenc, però avisa que cal un canvi al model de gestió de cara a la pròxima temporada i que hi haurà canvis a la directiva.
Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
El final de curs serà tens a les aules, com ja era de preveure. La majoria sindical ha anunciat aquest migdia un calendari de 17 vagues entre maig i juny, unes mobilitzacions que inclouen 3 aturades de tot Catalunya, seran els dies 12 i 27 de maig i el 5 de juny, i seran uns dies marcats en vermell en aquest calendari que es barregen amb 2 aturades a les aules a cada territori. Els sindicats convocants, liderats per l'USTEC, que és el majoritari del sector de l'educació, demanen reprendre les negociacions amb el departament per aconseguir millores salarials i eliminar la sobrecàrrega burocràtica que ara tenen. Són unes mobilitzacions que han presentat a la plaça Sant Jaume, a Barcelona. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en Dani Batxiller i la Mar Riera. Mar, bon dia.
Bon dia. Mestres i professors intensifiquen les protestes de cara a final de curs amb un calendari de mobilitzacions de fins a 14 vagues territorials i 3 vagues generals els dies 12, 27 de maig i també 5 de juny. La portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, assegura que sense una resposta digna del govern al curs no acabarà amb normalitat.
Aquest calendari de jornades de vagues, de tot un mes de vagues que comença el 12 de maig i acaba el 5 de juny, seguirà endavant mentre no mostrin una voluntat clara per seure's a negociar i arribar a un acord que realment reverteixi doncs, totes les condicions laborals i educatives a les quals doncs, estem patint ara en els centres educatius i estem patint les persones treballadores.
Els sindicats acusen el govern d'estar enrocat i de no voler negociar i no donar resposta als sindicats majoritaris del sector educatiu.
Per ara, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha dit que no en tenen cap d'intenció de tornar a seure a negociar. De seguida anirem cap al Palau de la Generalitat per saber exactament què ha dit. Però, Marc, si aquestes mobilitzacions no tenen efecte, per tant, no torna a haver-hi una taula negociadora, què passarà a final de curs? Hi haurà més accions encara de protesta?
Sí, no descarten accions de pressió de cara a la selectivitat. Sentim Ramiro Gil, del sindicat de professors de secundària.
De l'ESPAU, doncs també s'estan estudiant de quina manera el professorat, si no s'atenen les nostres condicions de treball, com podem pressionar també al govern perquè atengui les nostres demandes. Al cap i a la fi es tracta de que estem intentant que se'ns escolti.
Els 4 sindicats confien que la comunitat educativa els donarà suport i passen la pilota a l'administració perquè resolgui aquest conflicte.
Doncs, com us dèiem, ja hi ha hagut una primera reacció per part del govern perquè aquest anunci de nova convocatòria de vagues ha coincidit amb la roda de premsa posterior al Consell Executiu, al Palau de la Generalitat. A aquesta hora la consellera portaveu està donant explicacions després d'aquest Consell Executiu. I què ha dit Albert Prat, Palau de la Generalitat? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs que manté la mà estesa a la comunitat educativa, però no per modificar l'acord pactat amb Comissions Obreres i UGT, sinó per desplegar-lo, ha dit Sílvia Paneque. Bé, sembla que no la podem escoltar. En qualsevol cas, aquest anunci dels sindicats majoritaris és un gerro d'aigua freda pels plans del govern perquè se li enreda encara més la recta final del curs polític. Sigui com sigui, el govern ara mateix no té previst concedir més millores a mestres i professors perquè els sindicats majoritaris aixequin les protestes. Ara, a veure si podem escoltar la portaveu. Bé, en qualsevol cas, Sílvia Paneque sí que també ha defensat el pla del govern per incorporar Mossos de Paisà als instituts per reduir la conflictivitat, un altre dels fronts que ha aixecat polseguera dins la comunitat educativa en els últims dies, de fet. Es tracta d'una prova pilot, ha insistit Paneque, però d'entrada ja té el rebuig de mestres i professors que recordem que ahir van protestar a les portes d'alguns centres perquè creuen que no és la manera d'acabar amb les baralles i que la solució no passa per posar-hi Mossos.
Doncs mira, Albert, ara sí que podem sentir Sílvia Paneque amb aquesta primera reacció a les noves vagues anunciades per mestres i professors.
El govern respecta el dret a vaga, i aquesta vaga en particular, per suposat, però alhora treballa per revertir la situació i estén la mà novament per tal de desplegar aquest acord, encara doncs, que no sigui el 100% no, del que es desitja o s'havia posat sobre la taula.
I una altra qüestió, Estel, perquè aquest matí el govern també ha donat llum verda al pla de xoc per reduir la llista d'espera per rebre l'ajuda a la dependència. Recordem que la Generalitat s'ha compromès a retallar de forma dràstica tots els tràmits perquè a les famílies els arribi aquesta prestació. Ara mateix demanar-la implica anar a dues oficines de dues conselleries diferents i entre una cosa i l'altra l'ajuda tarda en arribar més d'un any. Doncs bé, ara el govern redueix aquest termini, simplifica la paperassa perquè tot plegat es pagui en menys de 3 mesos. A més, també es perdonarà el deute a les famílies que van cobrar més diners del compte justament a través de la llei de dependència perquè s'havia arribat a donar casos que reclamaven els diners quan la persona ja havia mort.
Doncs molt bé, gràcies Albert Prat des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.
Doncs bé, reprenent el conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació, com sabeu, té repercussió en altres àmbits. Per exemple, la patronal dels autobusos de lloguer alerta de l'impacte per al sector que pot tenir la supressió d'una part de les colònies i dels viatges escolars, que és una de les amenaces que han fet els mestres de cara al curs vinent. És una supressió que han acordat ja més de 600 centres educatius com a mesura de força en les negociacions amb el Departament per reclamar millores laborals. Girona, Fèlix Martín, tindria un impacte immediat aquesta mesura sobre el transport escolar, no?
Hola, bon dia. Doncs és evident que la major part de colònies es fan ara, al maig i al juny, però per aquest curs, expliquen, no els han anul·lat gaire serveis. La preocupació és sobretot per al curs vinent, perquè si els docents mantenen la protesta, sí que tindrà un impacte directe i significatiu, perquè implicarà la supressió de sortides, excursions i viatges escolars per anar també de colònies. Jordi Esparreguera és el director de la patronal gironina AC Trans.
Ens agafa en un moment de gran incertesa, amb els costos dels carburants disparats, i ara més ens trobem amb aquest conflicte laboral que ens dona una incertesa per un període de març-juny del proper any, on el discrecional, diguem-ne complementari de l'activitat escolar, té un pes molt específic, sobretot en aquestes empreses petites i familiars.
La patronal del transport AC Trans de Girona plega 35 empreses de busos. En un 80% dels casos estem parlant d'empreses petites i mitjanes. La meitat de la seva facturació depèn precisament d'aquest transport a demanda.
I encara una última qüestió relacionada amb l'àmbit de l'educació, i és en aquest cas un número, és el 42.120. Molts el somiaran avui, probablement. És el número de desempat de la preinscripció escolar del 2026 a Catalunya. És el que marca l'ordre de l'assignació de places a l'educació infantil, també a primària i també a l'ESO. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Sí, a partir del 42.129 s'ordenaran les sol·licituds que tinguin la mateixa puntuació en ordre creixent. Un cop fet, a les peticions que estiguin en les primeres posicions se'ls assignen les places disponibles. Demà els centres publicaran la llista ordenada de les sol·licituds per assignar les places que tinguin disponibles. La llista definitiva d'alumnes admesos es publica el 10 de juny.
Arribat a un quart de dues del migdia, la clamídia i la gonorrea són les dues infeccions de transmissió sexual més diagnosticades en adolescents d'entre 13 i 17 anys. Això ho constaten des de la consulta específica per a aquests joves que hi ha a la Vall d'Hebron, que en un període de 6 anys ha atès 345 persones a Barcelona. Tenen uns 16 anys de mitjana, aquests pacients, no? Mònica Mas, bon dia.
Exacte, tenen 16 anys i l'objectiu d'aquesta aquesta consulta, Estel, és sobretot el cribatge, però també detectar, tractar les infeccions de transmissió sexual i, sobretot, donar educació sexoafectiva a aquests nois i noies. I és que l'edat de les primeres relacions sexuals s'ha avançat i això té conseqüències. Ho explica la doctora Maria Espiau, pediatra de la Unitat de Patologia Infecciosa de Vall d'Hebron.
La incidència ha anat augmentant en aquesta franja d'edat i, com bé dius, probablement té relació amb que l'edat d'inici de relacions sexuals s'ha anat avançant, no? Que això és una cosa que s'ha vist al llarg de les darreres dècades. També sembla que la pubertat s'avança una mica i l'inici de les relacions sexuals també. I això, doncs, és lògic que vagi associat també a un avançament de l'edat de tenir una primera ITS.
De les 45 persones que han atès durant el 2025, la meitat tenien una infecció de transmissió sexual. La doctora Espiau recorda la importància de detectar el més aviat possible aquestes infeccions per evitar, sobretot, problemes de fertilitat en el futur. Els adolescents poden acudir a aquesta consulta situada a les drassanes de Barcelona sols, sense consentiment dels seus pares.
Els autobusos interurbans. Hi ha hagut un cop de timó del govern en la renovació de les concessions històriques a aquest tipus de transport que vencen el 2028. Avui el govern ha aprovat un decret llei que allarga aquestes concessions 6 anys més, sempre i quan les empreses que les tenen es comprometin a descarbonitzar el 75% de la flota l'1 de gener del 2029, i això per reduir gairebé a la meitat l'impacte ambiental que genera el sector. Joan García, bon dia.
Bon dia, Estel.
I això, clar, són molts diners que qui els hauria de pagar?
Mira, són 726 milions d'euros que haurien d'assumir les empreses de transport a canvi de prolongar 6 anys més la concessió dels serveis que tenen, moltes dels anys 50 i 60. De fet, la Generalitat va resoldre amb urgència 4 necessitats. Una, assumir una demanda creixent. L'any passat hi va haver 90 milions de viatgers, un 10% més respecte a l'any anterior. Segona, descarbonitzar les flotes d'autobusos. 2.600 vehicles que hi ha, només 25 són elèctrics, i això s'ha de corregir amb urgència, perquè és un 1,5% només. També millorar el sistema d'informació i, quarta necessitat, adaptar l'oferta als nous hàbits de mobilitat. Fins aquí la primera mesura. Però la segona, un pla de xoc per ampliar els serveis als corredors més massificats. Aquí el govern hi destina 21 milions i mig per millorar corredors que ara presenten problemes de saturació. Allò que expliquem tan sovint, usuaris que han de viatjar drets o que es queden a les parades sense poder pujar els vehicles. Aquí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat als corredors on s'actuarà.
I estic parlant de connectivitat amb espai sanitaris, estic parlant de connectivitat amb espais educatius com podria ser l'Autònoma de Barcelona. Algunes d'aquestes línies doncs, van certament saturades. Estic parlant d'eixos vinculats a creixements demogràfics com pot ser el Penedès, com pot ser el Garraf, i estic parlant d'alguns eixos paral·lels a ferroviaris com pot ser l'eix del Maresme.
També es corregiran horaris i ofertes en entorns poc poblats.
Doncs, d'altra banda, Alstom s'ha compromès a entregar els 2 nous primers trens de Rodalies al juny i 16 més abans que s'acabi el 2026. Així ho han expressat els responsables de la companyia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, amb qui han tractat del retard respecte a les previsions inicials de tenir els primers trens a principis d'aquest 2026 per problemes de muntatge.
Catalunya al dia.
Un quart i 3 minuts de 2 del migdia. Avui, 28 d'abril, fa un any de l'apagada. Tota la península Ibèrica es va quedar sense electricitat i gairebé tot es va aturar.
Jo fa un any estava tornant de Sevilla i em va enganxar ara intentant repostar. Tot s'havia aturat, no hi havia servei de benzina, ni pagar, ni res.
Baixava les escales, estava tot fosc i l'últim esglaó vaig caure. Em van portar cap a l'octaulí.
Soc mestre i justament estava a Polònia amb un grup d'alumnes que tornàvem d'un Erasmus cap a Catalunya.
I el motiu d'aquesta gran apagada va ser un problema de sobretensió, però no està tan clar per què va passar ni qui en va ser el responsable. Els informes ho atribueixen a causes múltiples. L'operador del sistema i les elèctriques es passen la pilota i la Comissió dels Mercats i la Competència ha obert una 60ena d'expedients sancionadors l'últim ahir, a Iberdrola, però, segons diu, no implica l'atribució de responsabilitats. La clau la tindrà ara la justícia per saber qui acaba pagant la factura de l'apagada. I a tot això, doncs, amb les empreses afectades a primera línia. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Sí, les empreses afectades, sobretot grans companyies, tenen la intenció de reclamar als tribunals pels danys i les pèrdues d'ingressos que els va comportar aquesta interrupció del subministrament. Es calculen reclamacions amb xifres multimilionàries. El problema és saber, com dèiem, a qui s'ha d'adreçar la reclamació. José Enrique Vázquez és president de la Comissió d'Energia de la patronal Pimec.
Ha passat un any i encara no sabem de forma clara qui o quins són els responsables. Què va passar? I quan tu no saps què ha passat, ni saps qui són els responsables, a qui reclames?
L'advocat especialista en el sector energètic, Jorge Herranz, assegura que determina el o els responsables el seu grau de responsabilitat i les quantitats de les indemnitzacions farà que sigui un cas complex.
No és fàcil omplir aquestes característiques. Un procediment civil de responsabilitat extracontractual, és a dir, determinar no únicament el responsable, sinó també determinar, en el cas de que n'hi hagi responsabilitat, el quàntum, és a dir, el que costa aquesta festa, no? El que s'ha de pagar al perjudicat.
Herranz, que creu que hi haurà sentències condemnades, assegura un procediment llarg de fins a 8 o 10 anys en el cas que, previsiblement, hi hagi recursos que facin pronunciar el Tribunal Suprem.
Doncs el complex químic de Tarragona va ser un dels més perjudicats per l'apagada, pèrdues milionàries i emissió contaminant durant hores. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Un any després, el sector ha aplicat algunes millores, sobretot per garantir les comunicacions, perquè poca cosa més poden fer en una situació com aquesta, no?
Exacte, sí, sí. La pèrdua total de subministrament elèctric va obligar a aturar sobtadament aquestes plantes químiques i també la refineria i enviar tots els productes a les torxes de seguretat. Com deies, es van generar puntes importants de contaminació ambiental i pèrdues que a nivell de tot l'Estat, per exemple, Repsol quantifica en 125 milions d'euros que ara vol reclamar a les elèctriques. Altres companyies com Aircross també reclamaran pèrdues de més de 26 milions d'euros. El sector recorda que situacions com aquesta són incontrolables, però segons ens explicava la Maria Mas, la directora de la patronal química EQT, s'ha vist marge de millora en els sistemes de comunicació que tindran a partir d'ara també connexions via satèl·lit.
Com a conseqüència de l'anàlisi de l'incident, s'ha vist potencial de millora en l'aspecte de comunicació, donat la manca de servei per part dels operadors de telefonia en aquestes condicions. I per això s'està treballant en sistemes de comunicació via satèl·lit.
Tècnicament, tant les indústries químiques com les nuclears van operar d'acord amb el que hi ha als sistemes de seguretat i es van aturar de forma ordenada. Parlàvem també amb la Montse Godall, que és la portaveu de l'Associació Nuclear d'Escobandallós.
Tots els sistemes de seguretat van funcionar correctament i es van quedar parades de manera segura mentre es recuperava la normalitat del sistema i els tècnics, els equips tècnics de les plantes podien revisar tots els sistemes per anar planificant la connexió progressiva quan fos possible.
Les nuclears van reprendre l'activitat l'endemà, però algunes plantes químiques no ho van poder fer fins passats molts dies. La central nuclear d'Escó, però, és una de les 60 de plantes i de grans productors elèctrics als quals s'ha obert expedient sancionador per males praxis tècniques. La patronal del sector ho ha desvinculat aquest matí de l'apagada i diu que són qüestions tècniques i de disponibilitat imposades pel regulador.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
I seguim encara amb aquesta pregunta sobre la taula. Un any després de la gran apagada, què s'hi pot fer perquè això no es torni a produir? Doncs entitats municipalistes, socials i del món cooperatiu han presentat avui l'Aliança per una auditoria de xarxa de distribució elèctrica. Què reclamen? Doncs posar llum a l'opacitat d'una infraestructura que consideren una caixa negra en mans d'Endesa i demanen una revisió independent del seu estat real, de l'estat de veritat d'aquesta xarxa elèctrica. Barcelona, Neus Aldeguer.
Bon dia. Les entitats recorden que més del 95% de la xarxa de distribució és privada, un fet que diuen dificulta fiscalitzar un servei essencial. Amb aquesta auditoria volen aclarir possibles dèficits d'inversió i una manca d'informació que consideren estructural. Mònica Gutiérrez, portaveu de Xarxa per la Sobirania Energètica.
L'aliança que avui presentem el que vol és posar fi a aquesta opacitat, que hi ha talls als barris, que hi ha molts municipis rurals que també han patit aquest tipus d'afectacions, però no només això, sinó que la distribució és un àmbit regulat, però no sabem quin és l'estat de la xarxa de distribució, no sabem realment les inversions efectuades, per tant, estem a cegues.
L'aliança vol dotar els ajuntaments d'eines i convenis que els permetin accedir a la informació econòmica i tècnica sobre la xarxa, saber si les inversions previstes s'han executat i quin és l'estat real de les infraestructures. Una manca de dades que Som Energia denuncia que també condiciona el model energètic que ve. El seu portaveu, Roger Reixac.
Mentrestant, se'ns demana transició energètica, però no hi ha transició si la ciutadania no hi pot participar. No hi ha transició justa si l'accés a la xarxa és opac. No hi ha transició democràtica si el sistema expulsa a les comunitats energètiques.
L'aliança arriba just quan fa un any de l'apagada general a l'Estat, un episodi que, segons les entitats, va evidenciar la fragilitat d'una xarxa que fa anys que opera al límit.
Gràcies, Neus. I no només va caure l'electricitat fa un any, també va veure repercutida el subministrament de l'aigua i, en aquest cas, la Generalitat ha elaborat un pla per garantir 24 hores de servei d'aigua en el cas que tornés a haver-hi una altra apagada elèctrica. Quim.
Ara fa un any, uns 400.000 usuaris de l'àrea metropolitana de Barcelona es van quedar efectivament sense aigua. L'Agència Catalana de l'Aigua vol garantir la continuïtat dels serveis essencials del cicle de l'aigua en cas que tornés a fallar el subministrament elèctric. Sílvia Paneque, consellera de Transició Ecològica.
Assolir amb aquesta planificació, amb aquest treball, que de manera progressiva puguem assegurar una continuïtat de 24 hores de serveis essencials d'abastament i sanejament en situacions extremes o en situacions com les que vam viure fa un any.
Doncs en aquesta mateixa línia, el Metro de Barcelona incorporarà generadors per garantir el funcionament essencial de la xarxa en cas d'una altra apagada elèctrica. La presidenta de TMB, que és Laia Bonet, explica el principal objectiu.
Aquest sistema de generadors ens permetrà dotar d'energia per fer que els trens que en cas d'apagada poguessin quedar aturats a dins d'un túnel puguin arribar fins a la següent estació i d'aquesta manera no haver d'evacuar les persones dins el túnel, sinó fer-ho ja a la pròpia estació.
Doncs això per evitar que hi hagi trens encallats dins de túnels i també, d'altra banda, per assegurar-se que funcionaria la megafonia.
Catalunya al dia.
Dos minuts i mig, haurem arribat a 2:15. La plataforma d'afectats per la hipoteca denuncia que la Sareb, que és el conegut com a banc dolent, té 5.300 pisos buits a Catalunya. Això contrasta, diuen, amb les 3.000 famílies que són a la mesa d'emergències esperant accedir a un habitatge assequible. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha fet avui diferents actes arreu del país per visibilitzar aquest fet. Hem seguit concretament el que s'ha fet a Lleida, ciutat, per a Joan Álvarez.
Sí, en concret han denunciat que al barri de la Bordeta de Lleida hi ha un bloc amb una trentena d'habitatges d'obra nova de la Sareb que fa 10 anys que estan buits. La portaveu de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Lleida, Sara Ferrer, afirma que no hi ha cap excusa perquè aquests pisos puguin passar a mans de famílies sense recursos.
Perquè moltes vegades els motius que donen pels quals estan els edificis tancats o coses d'aquestes és, bueno, doncs és molt antic, no té cèdula d'habitabilitat, no? Com totes aquestes excuses que moltes vegades són les que acaben tapant la intenció real que hi ha de darrere de tancar edificis, que és especular, no? Veiem un edifici que és enorme, que porta 10 anys tancat i que és d'obra nova, o sigui, és un edifici que podria haver acollit a moltíssima gent.
La PA calcula que a les comarques de Lleida hi ha mig miler de pisos buits, dels quals uns 400 són a la ciutat de Lleida. A l'acció que han dut a terme al carrer Palauet de la Bordeta hi ha participat una trentena de persones que han enganxat cartells a la façana del bloc. Segons l'entitat, una part d'aquests pisos s'han venut recentment a la Paeria i a particulars.
Gràcies, Pere Joan. I a Vilanova del Camí s'acaba d'ocupar un edifici sencer que estava destinat a pisos de lloguer social i que, de fet, estaven a punt de ser adjudicats. Un grup nombrós de persones va rebentar la porta i s'hi van instal·lar. Corresponsal a la comarca de l'Anoia, Montse Gené Riba, què ha passat i què hi diu l'Ajuntament.
Hola, bon dia, Estel. El que tenim és el relat d'una veïna, la Rosi, que explica què va sentir la nit passada fa poc més de 24 hores.
Estábamos durmiendo y escuchemos golpes. Pensábamos que era, yo que sé, algo. Una vez decíamos que raro, pensábamos que era la obra de al lado, que están al lado, pero no nos asomemos y vimos. Entonces, claro, era mucha gente, era mucha familia, eran 4 o 5 familias, eran bastante gente, por lo menos 14 o 15 personas estaban esperando ahí. Y nadie dice nada. Llamaron a la policía, pero la policía no vino al momento, ¿eh? Vinieron sobre las 8 de la mañana, sí. Claro, ya cuando tú metes cosas y eso, ya le cuesta más echarlos.
Aquest matí es poden veure persones entrant i sortint pel forat que van fer a l'entrada tapiada de l'edifici, portant objectes diversos. No hi ha presència de la policia, però sí que ens han dit que ahir n'hi havia sense que actuessin. L'Ajuntament ha fet una nota de premsa i ha posat veu l'alcaldessa Noemí Trucharte, que ha lamentat l'ocupació d'aquests pisos en què diu que s'hi havia posat tanta il·lusió.
Des del primer moment, el consistori ha activat els mecanismes corresponents i està treballant de manera coordinada amb els serveis de seguretat i els òrgans competents de l'àmbit judicial per analitzar la situació i actuar amb la màxima diligència possible, sempre dins del marc legal vigent. La prioritat és garantir la recuperació dels habitatges per tal de complir la seva funció social i posar-los a disposició de les persones i famílies que el necessitin, d'acord amb els criteris d'accés establerts. L'Ajuntament de Vilanova del Camí treballa amb determinació per recuperar els 6 habitatges municipals del carrer Girona.
Els 6 pisos de l'edifici ara ocupats estaven a punt de ser adjudicats. Era l'últim pas de la convocatòria que es va tancar el 24 de març i que està destinada a majors de 65 anys, a joves fins a 35 anys i també a famílies amb lloguers entre 300 i 500 euros.
Doncs després de mobilitzar-se al carrer, els veïns del barri de Llevant, de Viladecans en aquest cas, estan fent un peritatge sobre les deficiències estructurals i instal·lacions defectuoses davant la falta de compromís per part de la promotora Premier Espanya en 4 nous blocs que ja estaven venuts i entregats. Filtracions, fuites d'aigua, goteres, portes sense pom, persianes que voleien quan fa vent, són només algunes de les anomalies que s'han convertit en un veritable mal de cap per als nous inquilins d'aquests habitatges. I tot plegat d'habitants, ja la recorda aquella pel·lícula de l'any 86, protagonitzada per Tom Hanks. Aquesta casa és una ruïna, eh?
Hola, bon dia. Doncs sí, però a diferència de la pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, en aquest cas no afecta una parella, sinó uns 300 habitatges. Els veïns lamenten la deixadesa de l'empresa i el maltracte que en reben després d'haver pagat entre 300 i 500.000 euros per un pis de nova construcció. Fins i tot, en algun cas, es van trobar el pis inundat d'excrements que sobreeixien de les instal·lacions. Toni Meca, membre de l'Associació de Veïns del barri de Llevant i de la Comissió d'Obres del seu bloc, adverteix que aquesta situació està passant factura als inquilins.
Pensa que aquí hi ha gent que, bueno, jo sé que està prenent medicació, perquè, clar, el tema d'aquest de trobar-se, o sigui, d'entrar a casa teva, trobar-se d'això, i un nen de 4 o 5 anys que li digui al pare, papa, però això, què han fet els veïns? Perquè han vingut aquí a llençar merda aquí al pis.
Per tot plegat, i com ja han fet altres propietats, segons Meca, tot plegat pot acabar en la via judicial.
Es escriuen altres promocions de fa 7, 8, 9, 10 anys que estan en la via judicial, perquè la via judicial el problema que té és que s'allarga una barbaritat tot això. Nosaltres, bueno, primer acabarem el que és la conversa i si no tenim resposta, pues, evidentment, o sigui, al final acabarem al juzgat.
Els veïns exigeixen una resolució immediata dels desperfectes i la paralització de les noves obres que Premier està fent en el bloc batejat, irònicament diuen com Llevant privileix.
L'Ajuntament de Barcelona obre des d'avui un nou centre d'atenció als immigrants que volen tramitar la regularització extraordinària. Està situat al carrer Miquel Bleig, és al barri d'Hostafrancs. Miquel.
Sí, aquest centre se suma als 3 serveis d'acompanyament que ja funcionen des de la setmana passada, el Saier, al carrer Tarragona, i les oficines d'atenció al ciutadà de la plaça Sant Miquel i la Monumental. L'Ajuntament recorda que per obtenir l'informe de vulnerabilitat a través d'aquest circuit municipal es necessita estar empadronat a la ciutat. Això passa a tots els municipis. Aquesta setmana està previst l'enviament del volant del padró per correu electrònic o per via postal a 93.000 ciutadans de Barcelona extracomunitaris que viuen a la ciutat.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
I la defensora de la ciutadania de Girona denuncia els entrebancs que pateixen els ciutadans per obtenir el padró a la ciutat. Des de principis d'any ha rebut més d'una cinquantena de queixes i per això reclama a l'Ajuntament que no es deixi desateses les persones vulnerables o les que demanen un padró social. Des de Girona, Maria Rovira, d'on venen aquestes dificultats amb el padró aquí a Girona?
Doncs, de fet, l'Ajuntament de Girona va introduir canvis en el padró a finals de l'any passat per reforçar-ne el control, i ara aquest tràmit s'acompanya amb un informe i l'avala un decret d'alcaldia. La defensora de la ciutadania, Marta Alsina, entén que es vulguin frenar els fraus en el padró, com ara que hi hagi moltes persones empadronades al mateix domicili, però assenyala que també es detecten traves en situacions ordinàries.
Per una banda, està bé que hi hagi un control i que no depenguis d'un funcionari que tampoc hi entén, però per l'altra no pot ser que tu ara hagis convertit això en un col·lapse, tot de cop poses aquests criteris i el que va passar, no? Un retard amb gent, amb el padró ordinari, que tu li podies haver resolt de seguida.
També creu que s'hauria d'haver donat, doncs, un marge per aplicar els canvis de criteris per augmentar les garanties contra aquest frau. I en el cas del padró social, reclamava que no es deixin desemparades les persones vulnerables, a més dels que es registren, per exemple, ja al centre d'acollida de la SOPA.
Que la SOPA només s'empadroni gent que realment són usuaris i tenen un seguiment està bé, però has de donar una solució. Si tu tens gent al carrer, comprovar-ho, empadronar-los allà per saber que els tens i que els pots localitzar en un lloc, en seguiment amb els serveis socials, però te queda aquesta gent, aquests menors, que les entitats, doncs, ara no podran empadronar més, perquè han d'empadronar-ne de nous i han de desempadronar els que surten, i jo crec que s'ha de buscar una solució.
Durant la presentació de la memòria del 2025 també va criticar que s'hagin cronificat, per exemple, els problemes que generen alguns bars de Santa Eugènia i el barri Vell. De fet, va precisar que s'han doblat les queixes que fan referència a sorolls, sobre ocupació de terrasses o incompliments d'horari. Se n'han recollit una quinzena.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I amb en Marc Vidal també per repassar les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Que són quines avui?
Doncs mira, avui ens porten fins a Tarragona, fins al port, on hi ha molta expectació perquè ha rebut aquest megallot de Steven Spielberg.
Ah.
Un megallot que està valorat en 200 milions d'euros. Abans parlaves de Steven Spielberg.
Sí, que per cert, hem dit que havia dirigit aquesta casa és una ruïna, i no, eh? El director d'aquesta pel·lícula és Richard Benjamin.
Doncs vinga, doncs el iot de Spielberg sí que està al port de Tarragona i sí que el podeu veure allà, i per tant, amb molta expectació que creat.
Alguna recomanació per
doncs mira,
avui?
Sí, el Teatre del Raval a Barcelona, que ha reobert, completament renovat, ho dic perquè en vam parlar fa uns mesos aquí, feia un any que havia tancat, no en sabíem res, doncs ara sí, després d'un any i mig d'obres, han tornat a obrir, ho fan amb l'obra Federico García Lorca, que justament dirigiran Pep Tosar i Evelyn Arevalo, que són els dos nous propietaris d'aquest equipament.
I fa un any, enmig de la gran apagada...
Tu ja te'n recordes, no?
Sí, perfectament.
Doncs mira, només que sàpigues que al Web i l'App ens vam fartar d'explicar què hauríem de tenir a casa a punt.
Ah, el kit no? Aquell d'emergència, no?
El kit d'emergència davant d'aquestes circumstàncies, aigua, menjar, medicaments, bateries...
Ràdio manivela, i és ràdio, imprescindible.
Òbviament. I avui, en un dels vídeos, hem demanat a la població, als catalans, si realment s'havien ja preparat i tal, doncs, per aquestes circumstàncies,
diuen?
Doncs ja us podeu imaginar que hi ha una mica de tot, però que, bàsicament, ningú s'ha preparat un any després i que continuem més o menys igual de preparats que en aquell moment, és a dir, molt poc.
No, i anava a dir que amb totes les notícies que hem anat fent avui, més val que ho tinguem preparat perquè no està gaire garantit que no pugui tornar a passar.
Doncs escolta'm, ho trobareu en aquest vídeo. Si hi ha ràdios, piles i espelmes per si torna a passar a casa, doncs aquí ho trobareu resolt.
Molt bé, Marc, fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
Són 2:15. Aquesta setmana ha començat la inundació de les 21.000 hectàrees d'arrossars al Delta de l'Ebre. Els pagesos tenen unes perspectives semblants a les de l'any passat, tot i els efectes de les fortes ventades que va haver-hi el mes de febrer. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè com els van afectar aquestes ventades, concretament?
Sí, sobretot els ha condicionat a l'hora de preparar els camps. Sentim Javier Casanova, que és el president de la comunitat de regants del Marge Esquerra.
La primavera ha sigut seca, l'hivern ha sigut molt, molt humit, però tant les reserves d'aigua són les òptimes, i això significa que no tindrem problemes d'aigua, sobretot el problema de l'Oriana. Ens ha modificat molt el plantejament que teníem a nivell d'inversions i de manteniment.
La sembra en sec clau per la lluita contra el cargol poma es manté al 30% com l'any passat. Això sí, enguany molts pagesos han fet un rentat previ per evitar que el creixement es retardi.
Creiem que està estabilitzat en els percentatges de l'any passat, però sí que també és veritat que enguany s'ha fet una petició i es farà. Són segurs, és a dir, un rec abans de sembrar, perquè, clar, el fet tant de temps que no plou, hi ha pagès que vol vol que hi ha aquesta ou para que surt, perquè germini millor l'arròs, i per tant, enguany tenim este, no? Esta novetat, que és que ara la soltada, algunes sembren en sec, faran un rec per fer sa ou per poder sembrar. No?
L'aigua de moment ja està arribant en unes 13.000 hectàrees de l'EMI Delta Esquerra. Als camps de la dreta està arribant a la zona de l'Ella de Riu. Demà arribarà a l'Ella de Buda i el 4 de maig a la resta de zones.
I on també els condiciona molt el temps és a la recollida de la fruita. A Lleida s'està vivint un dels mesos d'abril més càlids dels últims 80 anys i una situació, doncs, això, que té conseqüències directes al camp, perquè si el termòmetre no baixa, la campanya de la fruita s'acaba avançant. Lleida, Júlia Albacara, els productors asseguren, però, que la situació no és nova.
Bon dia, Estel. Doncs no, en la darrera dècada, marcada per anys molt càlids, la campanya de la fruita s'ha anat avançant. Això, evidentment, varia en funció de la zona i del tipus de fruita, però la tendència, segons expliquen Josep Cabré, d'Unió de Pagesos, i Pere Roque de Saja, és esta.
Hem anat avançant-nos amb 15 anys, per exemple, doncs hem anat guanyant per els hiverns més suaus.
A mesura que els hiverns són més curts, per tant que hi ha les hores de fred molt concentrades entre el mes de desembre i gener, i sí que el que hem observat que en els últims 10 anys al voltant de 10 dies, 12 dies, respecte a l'any 2015-2016, sí que hi ha aquest adelantament de dates.
I en anys on, per exemple, es preveia que alguns conreus com la maçana o la pera anirien tard, s'han acabat avançant per les onades de calor durant els mesos d'estiu. A l'altra cara de la moneda, però, a banda d'estar marcada per la calor, la primavera a Lleida ha estat molt seca. Això ha fet que algunes plagues, com els fongs, hagin tingut menys incidència. Els productors, però, recorden que amb les limitacions actuals que marca el govern de l'Estat en l'ús d'alguns productes fitosanitaris, les plagues acabaran tenint igualment conseqüències en la producció. Sentim Sergi Balué, de JARC.
Seran malbé moltes collites a causa de no autoritzar productes que fins ara estaven autoritzats i altres països com França, Itàlia, Portugal estan autoritzats i aquí Espanya no els autoritza. Llavors què ens passarà? Entrarà fruita d'Itàlia amb aquests productes i no passa res?
Una situació que Balué assegura que provocarà desigualtat de condicions dins del mateix mercat comunitari.
I ara marxem cap al Pallars, que impulsa la recuperació de cereals antics, com per exemple l'espelta petita. I per què ho fa? Doncs per produir una farina de més qualitat i sobretot de més proximitat. Un projecte que vol reforçar el sector agrari i generar també valor afegit al territori amb productes més sostenibles i diferenciats al mercat. Trem, Pau Rovira, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. La iniciativa impulsada des d'Escola Agrària del Pallars i Pallars Actiu prové d'un estudi que ha posat a prova durant 3 anys el cultiu de varietats tradicionals d'espelta, ordi, llentia i favó, com explica l'agrònoma Laura Rueda.
Les parcel·les experimentals, doncs, durant 3 anys hem pogut anar recollint dades, recopilant informació, coneixem com es comporten alguns cultius aquí al territori i en base amb el cultiu que ha tingut un millor comportament, que ha sigut en concret el de l'espelta, doncs poder estirar una mica el fil.
Els primers resultats apunten a una bona viabilitat agronòmica i també econòmica. Gràcies a que aquestes varietats permeten reduir l'ús de fertilitzants, s'adapten millor a l'entorn de muntanya i ofereixen un producte amb menys gluten i més valor comercial, ho constata l'agricultor i ramader Martí Boix.
Més que res, la gent jove que s'hi està ficant s'interessa bastant per aquests cultius, perquè crec que estan més valorats i és més difícil el cultiu, però realment surt més a compte i no depens tant de comprar coses a fora.
El repte és ara completar la cadena de valor al territori amb la creació d'un obrador o infraestructura compartida que permeti transformar el gra en farina i facilitar-ne la comercialització sense haver de sortir del Pallars.
I 2:45. Tenir un sistema únic de bicicleta pública compartida a tota l'àrea metropolitana o desplegar les zones de baixes emissions als municipis metropolitans. Aquests són dos dels objectius que es fixa el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana fins al 2030 i que s'ha aprovat aquest migdia, Joan.
Amb 24.000 usuaris i 8.000 trajectes diaris, l'Ambici és una de les actuacions més exitoses que ha promogut l'àrea metropolitana en mobilitat sostenible. La xarxa actual ara es vol estendre al Baix Llobregat Nord, al Vallès i a Montgat. També es tracta de completar la xarxa d'itineraris Bicivia, fomentar la connectivitat, tenir més aparcaments segurs de l'estil Bicibox i resoldre una assignatura pendent, la que explica Carlos Cordón, vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana.
Actualment existeixen dos sistemes, el Bicing, que és més antic, i l'Ambici. Tots dos sistemes en els propers anys, d'aquí al 30, del 2030, acaben aquestes concessions i, per tant, bé, és un debat. Hem de començar a parlar, com a Àrea Metropolitana, amb l'Ajuntament de Barcelona, però jo crec que compartim l'objectiu amb dues administracions, que és que en els propers anys també hi hagi un únic sistema de bicicleta metropolitana, no?
El pla també s'ha marcat impulsar el desplegament de les zones de baixes emissions als municipis metropolitans amb l'experiència de les rondes i la normativa vigent. Això tenint en compte que a partir del 2028 les restriccions afectaran els vehicles amb etiqueta groga de benzina matriculats abans de l'1 de gener del 2006 i els de dièsel matriculats abans de l'1 de setembre del 2015.
Gràcies, Joan. Bon dia.
Bon dia.
Quan parlem de fer esport, és possible que molts dels oients els vingui al cap al gimnàs, però fer esport per moltes persones suposa moure's per millorar la salut del dia a dia, i més ara que probablement ens ho acabaran receptant els metges. Aquest any, l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport ha atorgat a Olot, la capital de la Garrotxa, el reconeixement de Ciutat Europea Esportiva pel foment de l'activitat física, i amb aquesta premissa, les residències de gent gran de la capital garrotxina i algunes de la comarca han organitzat una caminada aquest matí pel centre de la ciutat. Anem, doncs, cap allà. Allà hi tenim a Olot la Laia Claret. Laia, quanta gent s'hi ha plegat? Amb quina intenció?
Hola, bon dia. Doncs s'hi han aplegat un centenar llarg de persones. Neus Moreno, de la residència La Tardor, explica que la idea surt de les educadores socials de la comarca amb aquesta intenció.
Aquests dies ja s'estan fent moltíssimes coses a Olot, que fent gent jove, nens... Bueno, nosaltres vàrem arribar a la conclusió de que sí, també fem moltes coses a fora, i avui és un dia de posar-ho visible, a peu, amb el seu caminador, amb el seu esforç, i que és una cosa molt guapa.
I és que per molts usuaris fer exercici a l'aire lliure els suposa un benefici no només físic, sinó també de salut mental. Tura Graboleda és una de les persones amb més història, amb 101 anys.
Bé, fa 7 anys que hi vaig anar amb una trobada i tornem. Ui, el sol, home, és el que fa viure.
A més, ha estat un matí per trobar-se amb usuaris d'altres residències i trencar rutines. Això els anima. Ens ho han explicat Anna Orri i Ramon Ricard.
Molt, molta alegria. Molt, molt, eh? Sí, sí.
Si avui és festa major, diguem-ho així.
Doncs mentre caminem podem també aprofitar per triar l'indret òptim des d'on poder gaudir de l'eclipsi solar total que hi haurà el dia 12 d'agost. Des d'avui fins divendres són els dies òptims per poder triar això, perquè la posició del sol serà gairebé idèntica a la que ocuparà el dia de l'eclipsi, aquest 12 d'agost. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo, cap a quina hora es pot fer aquesta comprovació? Perquè és més aviat cap al vespre, no?
Hola, bon dia. Doncs entre les 8 i 8:45 del vespre. Ho aclarim. El dia exacte per fer aquest simulacre és demà, a 8:06 de 9. Però des d'avui i fins divendres també es pot comprovar poc abans o poc després d'aquesta hora si des del lloc triat es podrà seguir l'eclipsi tant a la demarcació de Tarragona com des d'alguns punts de la de Lleida. El divulgador i científic Joan Anton Català explica un truc per triar el lloc d'observació.
A les 20:21, aproximadament, del 29 d'abril sortirem, o des de la terrassa, des del balcó, donarem l'esquena al sol i mirarem la nostra ombra projectada al terra. Si podem veure la nostra ombra, vol dir que el sol és destapat, no tenim obstacles que impedeixin la visió, i vol dir que aquell lloc serà perfecte per gaudir del moment de la totalitat de l'eclipsi.
La tria d'aquest lloc i la planificació per traslladar-s'hi és important, perquè es preveu que hi hagi un volum molt important de gent que es desplaci per seguir aquest eclipsi.
Catalunya al dia.
Tret de sortida de la Capitalitat Europea del Comerç Local a Barcelona. És el primer any que s'atorga aquest títol i l'Ajuntament, en col·laboració amb entitats i institucions, ha programat més de 200 activitats per donar visibilitat al comerç local de la ciutat. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
Bon dia. La Capitalitat és una distinció atorgada per la Comissió d'Europa que reconeix les ciutats que demostren un compromís amb els petits comerços i amb el manteniment d'un comerç local sòlid. Kristen Schreiber és la responsable del comerç minorista a la Comissió Europea.
Els comerços locals són llocs de trobada que reforcen la identitat d'un barri i contribueixen que els centres de la ciutat siguin atractius i vius. Però allò que realment defineix el sector és el paper que juga al nostre dia a dia, connectar productors amb consumidors, donant suport a les cadenes de subministrament locals i definint el caràcter de les nostres comunitats.
I de les més de 200 activitats que s'organitzaran, n'han avançat alguna?
Doncs sí, per exemple, el cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, coincidint amb el Dia d'Europa, la Fira del Comerç Local a la plaça de les Glòries. La comissionada de promoció econòmica, Nàdia Quevedo, ha anunciat que es crearà un segell Comerç de Barcelona i que s'organitzarà un Saló del Comerç.
Un espai de referència per al comerç de Barcelona, un espai de professionals amb exposicions de solucions innovadores, tallers i networking que contribueixin a millorar la competitivitat dels negocis i a fer front als reptes del sector amb totes les eines disponibles.
Adeu, gràcies, Anna, bon dia.
Gràcies a tu, bon dia.
Benvinguts a Català Fàcil.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Un programa per aprendre català.
Aprendre a presentar-se en català és fàcil.
Avui aprendrem...
Coincidint amb la Setmana de la Llengua, 3CAT estrena avui això que sentiu, Català Fàcil, un projecte audiovisual que vol facilitar l'aprenentatge de l'idioma als nous parlants de manera pràctica i divertida. El programa presentat per Roger Coma és el primer llançament del nou espai de formació digital de 3CAT Campus, Òscar Callau.
Bon dia.
Quina és la filosofia del projecte?
En una... context de caiguda de l'ús social del català i arribada de nouvinguts de tot el món, aquest programa vol acompanyar els nou parlants perquè facin el primer pas i s'atreveixin a parlar en català a la feina, a l'escola o amb veïns i amics. El presentador Roger Coma estarà acompanyat d'actors i actrius catalanoparlants d'orígens diversos que representen els nou parlants en uns vídeos divertits que mostren l'ús natural del català a moments de la vida quotidiana.
I diu bon dia a molta gent.
Ell és el meu pare?
La meva mare.
Tu ets el seu germà.
Però i això per entendre'ns, els que ja som una mica grandets, és com el digui-digui, però
si
del
7-21. Ets molt jove per recordar.
No, però jo el recordo, el digui-digui, perquè va tenir una vigència molt llarga.
Mira, podríem dir que Català Fàcil té el mateix esperit de servei públic i promoció de la llengua d'aquell pioner, sens dubte. Però, això sí, en el món digital d'avui, enfocat als nou parlants, hi ha dues temporades amb 24 capítols en total, d'uns 7 o 8 minuts de durada cadascun, ja disponibles a la plataforma 3CAT, a YouTube i als perfils d'Instagram i TikTok de 3CAT Campus.
Que això també és nou, no, aquest campus?
Sí, amb Català Fàcil es posa en marxa la nova plataforma 3CAT Campus, que és un nou espai de formació digital de 3CAT per a públic adolescent i adult que anirà creixent amb altres matèries. Tot plegat es presenta en societat aquest vespre amb un acte a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.
Doncs ja ho sabeu, Català Fàcil. Gràcies, Òscar, bon dia.
Bon dia.
I ara us parlarem d'Aurelia Muñoz. És una artista desconeguda per al gran públic que ara es reivindica com la gran renovadora de l'escultura tèxtil del segle XX.
Aurelia Muñoz, Barcelona 1926-2011, va elevar el teixit escultura monumental, transformant el macramé en tòtems que dialoguen amb l'espai. La seva obra va evolucionar cap a peces aèries, com els seus ocells estel i la poètica del paper fet a mà. Avui, amb peces al MoMA i al MNAC, és reconeguda internacionalment com una arquitecte del fil.
Doncs, amb motiu del centenari del seu naixement, diverses institucions homenatgen l'artista amb un any d'activitats. El Plat Fort és la seva exposició més important fins ara. S'inaugura demà al Museu Reina Sofia a Madrid i arribarà més madurada aquesta tardor al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, al MACBA. Montse Mas, bon dia.
Bon dia. Sí, una mostra que per primer cop fa una lectura completa de la seva trajectòria de més de 5 dècades amb obres emblemàtiques, moltes d'elles inèdites. L'exposició, titulada Ens, presenta tota la fauna d'éssers imaginats per l'artista, segons destaca el comissari Manuel Sirauqui a Catalunya Ràdio.
Obres que es diuen personatge, obres que es diuen ocell, llibre aeri, ocells estels, tòtems, macratòtems, divinitats, àngels còsmics... Aquesta partícula d'Ens ens ajuda a llegir l'obsessió animista de l'Aurelia per presentar les obres com entitats que senten, que estan vives, que ens observen com una fauna o com una cosmologia, si voleu.
A l'espera que la mostra arribi al MACBA al novembre, l'atri del museu ja exposa tres dels seus ocells estel i ja s'ha donat a conèixer el programa que portarà l'obra d'Aurelia Muñoz per tot Catalunya. El Museu Molí Paperer de Capellades, per exemple, n'analitzarà el domini del paper fet a mà, el Centre Excursionista de Catalunya n'explorarà la passió per la natura i l'esquí i el Museu d'Art Modern de Tarragona se centrarà en les seves obres inspirades en el mar.
Doncs és un centenari ben esquitxat arreu del territori per conèixer aquesta artista, la gran renovadora de l'escultura tèxtil del segle XX, Aurelia Muñoz. Gràcies, Montse, bon dia.
Bon dia.
I per cert, que en relació encara amb el MACBA, la xarxa veïnal del Raval ha iniciat un micromecenatge per intentar frenar l'ampliació del MACBA. Els diners recollits aniran destinats a cobrir els costos jurídics de l'associació per evitar, doncs això, que segueixi creixent aquest museu.
Esports.
Sis minuts per les dues del migdia. Com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudal Serra, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol no va poder passar ahir el vespre de l'empat a 0 amb el Llevant i continua sense saber què és guanyar aquest 2026.
I és que els blancs i blaus ja acumulen 16 partits sense guanyar consecutius amb un balanç de 10 derrotes i 6 empats des que va començar l'any. Els de Manolo González, que van anar de més a menys i van acabar el partit amb 10 jugadors per l'expulsió els últims minuts de Pol Lozano, van patir al final per conservar l'empat davant el Llevant, que va tenir les millors ocasions. En aquest sentit, el millor del partit va ser el porter dels blancs i blaus, Dimitrovic.
En muchos partidos faltaba solidez en defensiva, falta claramente estar más compacto, más meter más goles, y al final en ese último tramo se trata de ganar como sea, y ya te digo, será cuanto antes la salvación, porque no va a ser nada fácil, equipos de abajo apretan.
Tot i que la victòria segueix resistint-se, Pere Milla, però està convençut que mantindrà la categoria.
L'Espanyol es salvarà 100%. Jo l'equip el veig molt bé. Anímicament està tocat, però jo crec que avui ha donat la cara, no? Sí que era un partit molt difícil i tot el teníem senyalat al calendari com el dia D de trencar la ratxa.
Per la seva banda, l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, també creu que se'n sortiran, però admet que la mala ratxa de resultats els condiciona sobretot en l'aspecte mental.
Es manifesta més a la segona part, quan el partit no aconsegueix obrir-lo. Si a la primera part tu obres el partit canvia radicalment. Els rivals també ho saben, juguen amb això, i clar, juguen a esperar que cometis alguna errada, tenir alguna cosa al final, com han fet ells.
Després d'aquest partit, els blanquiblaus són 13ens a la classificació, sumen 39 punts, 5 per sobre del descens, a 5 jornades pel final de la Lliga. A tot això, el pròxim partit de Lliga de l'Espanyol serà diumenge que ve davant el Madrid, que ja sap que no podrà comptar amb Mbappé. Segons el club blanc, el jugador francès té una lesió muscular al semitendinós de la cama esquerra, que es va fer divendres al camp del Betis. Mbappé també es dubta ara mateix per disputar el clàssic del 10 de maig contra el Barça. I el Barça, per la seva banda, ha tornat aquest matí als entrenaments per preparar ja el pròxim partit de Lliga. Dissabte que ve el camp de l'Osasuna, on, en cas de victòria, ja podria ser matemàticament campió si el Madrid empatés o perdés també l'endemà contra l'Espanyol.
I encara en futbol, l'Europa i el Sant Andreu podran jugar finalment la temporada que ve als seus estadis perquè a tots dos se'ls instal·larà gespa natural.
Tot això després que l'Ajuntament de Barcelona s'hagi compromès a substituir la gespa artificial del Nou Sardenya i del Narcís Sala per complir amb els requisits que exigeix la Federació Espanyola. Ara l'Ajuntament tramitarà la licitació per la via urgent i ha promès més camps d'entrenament pel futbol base dels dos clubs. Sentim primer el president de l'Europa, Héctor Ibar.
Estem, la veritat és que exultants. Nosaltres fa temps que hi estàvem treballant, era òbvi que l'opció de Can Dragó era una situació provisional. Per tant, quan aquest matí l'alcalde ens ha comunicat que finalment s'ha trobat una opció alternativa pel nostre futbol base i aquí es posarà gespa natural, la veritat és que estem tots molt, 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 molt contents.
I ara sentim el director general del Sant Andreu, José Manuel Pérez.
Molt contents. Avui és un dia històric per la Unió Esportiva Sant Andreu. Seguir el Narcís Sala era clau i des d'aquí donar les gràcies a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, per la seva implicació a nivell personal i també agrair al David Escudé i la Marta Villanueva.
Recordem que l'Europa ha de jugar aquesta última meitat de la temporada Primera Federació els seus partits com a local a Can Dragó, mentre que el Sant Andreu, que acaba d'aconseguir l'ascens de segona a Primera Federació, juga fins fins ara el Narcís Sala, però amb superfície de gespa artificial.
A la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma té aquest vespre 8:45 partit de la 27a jornada davant del Xota de Navarra.
El porter dels colomencs, Marcos Ferreira, explica per on poden passar les claus del partit avui.
Bueno, lo que venimos haciendo todos estos partidos, intentar defender, intentar estar en las áreas, ser contundentes y bueno, tener, cuando llegamos arriba, poder generar y hacer los goles y poder ser contundentes en esas zonas.
L'Indústria ara mateix és novel·la classificació i en cas de victòria es podria situar en posicions de play-off, tal com explica el porter argentí.
Con ganas de mañana poder sumar de tres, de darle una alegría a la afición y bueno, a ver si sumamos de tres, poder ya definitivamente entrar y pisar los primeros 8 por primera vez en el año.
Mentrestant, el Xota Navarra és 14è a tocar de les places de descens. Avui juga a l'Indústria Santa Coloma, demà ho farà el Barça a la pista del Valdepeñas.
Doncs veurem com va. Gràcies, Eudald, bon dia.
Que vagi bé.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
De no cantar jo m'entristia. Per mi és el cant tal com el pa de cada dia. És un parany, una ferida. Cada cançó s'emporta un tany.
Lleida se suma a l'any Clementina Arderiu, que commemora els 50 anys de la mort d'aquesta poeta. Serà a les 7 de la tarda al Cafè del Teatre, amb entrada gratuïta. I la també poeta Laia Malo farà un recital-conferència en què relacionarà Clementina Arderiu amb altres plomes universals de la primera meitat del segle XX, com Sílvia Plath. La guerra, l'exili, tant el geogràfic com l'interior, i el compromís amb l'escriptura i la llengua serviran de pretext per divagar, també, sobre la consciència col·lectiva en l'art. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà a la 1 del migdia.